Ràdio Falset, l'informatiu setmanal.
Benvinguts a l'informatiu cap de setmana de Ràdio Falset. És dissabte 18 de novembre del 2023. La setmana passada us explicàvem que diversos pobles de la nostra comarca es veien afectats per un decret de la Generalitat que regula els habitatges d'ús turístic. Doncs bé, n'hem parlat amb els ajuntaments de dos d'ells, Falset i Cornudella. En un reportatge que podreu escoltar a continuació, valoren la nova mesura del govern i aborden els diversos problemes d'accés a l'habitatge que hi ha en els dos municipis, les seves causes i conseqüències i la forma com afronten aquest repte. Això en un informatiu en el que també parlarem del nou manual de bones pràctiques agràries que ha impulsat el Consell Comarcal del Priorat per fer front al canvi climàtic i de la creació de la nova Associació d'Empresaris de l'Hostaleria del Priorat. Així mateix, avui presentarem el programa del Festival Most, que arriba la setmana que ve al Priorat, i parlarem de l'acte de proclamació de la Pubilla i l'Hereu de Catalunya, que se celebra aquest cap de setmana a Falset. També us explicarem que la Mulassa de Falset és una de les nominades als Premis Adifolk 2023, que s'entreguen la setmana que ve. Com sempre en els esports, repassarem tota l'actualitat esportiva dels equips de futbol i futbol sala prioratins i acabarem amb la previsió meteorològica del nostre home del temps, l'Enric Massip. Comencem! Cornudella, Falset, La Morera, La Vilella Baixa, Margalef i Poboleda són els 6 municipis de la comarca del Priorat que s'inclouen dins dels 226 de tot Catalunya que hauran de regular els habitatges d'ús turístic, també coneguts com a UTS, que hi ha als seus nuclis, mitjançant l'obtenció d'una llicència urbanística prèvia i d'una autorització turística, segons estableix el decret llei que va aprovar el govern de la Generalitat la setmana passada. Es tracta de municipis que presenten problemes d'accés a un habitatge permanent o que ja tenen més de 5 pisos turístics per cada 100 habitants, o bé que compleixen els dos requisits. Per exemple, Cornudella, amb gairebé 980 habitants, té una 60ena d'habitatges d'ús turístic. Això vol dir que triplica el nombre d'UTS que preveu el decret del govern. La seva alcaldessa, Meritxell Cardona, celebra en declaracions a Ràdio Falset que el govern hagi decidit intervenir.
Aquesta mesura ens sembla molt necessària i celebrem doncs, que s'hagin pres mesures des del govern perquè és un problema que ve afectant des de fa ja un temps i ha tingut un creixement exponencial perquè en un inici potser pels municipis havia pogut semblar que era una sortida perquè els habitatges que estaven en mal estat tinguessin una sortida, tinguessin una viabilitat en quant al seu estat de conservació, però arriba un moment que si això no es controla, doncs s'ha convertit en un problema. I el problema és que ara no es disposen habitatges per ús habitual quan tota l'oferta s'ha encaminat doncs, per l'ús turístic.
Falset, en canvi, té, segons les dades facilitades pel consistori, 18 UTS i, per tant, no supera el barem imposat pel nou decret. El problema de la capital de la comarca és que és un municipi amb el mercat de l'habitatge tensionat, és a dir, que hi ha una manca d'habitatge important des de fa temps. La regidora d'Urbanisme de l'Ajuntament de Falset, Maria Penyes, també valora positivament la mesura del govern i creu que al municipi hi han de poder conviure els habitatges d'ús residencial i els destinats a l'ús turístic.
Ho veiem de forma positiva sempre que puguin conviure les dues modalitats. És a dir, habitatges destinats al turisme i habitatges residencials. Falset és la capital del Priorat i ha de tenir cabuda a les persones que venen a visitar-nos, principalment pel vi, però també les persones del poble que hi viuen, no? I han de poder tindre accés a l'habitatge.
I és que l'aparició del fenomen dels pisos d'ús turístic és una de les causes de la disminució del nombre d'habitatges que es lloguen com a allotjament permanent. Això és degut al fet que els pisos d'ús turístic no són de nova construcció, sinó allotjaments existents que canvien de funció. Aquesta tendència dificulta encara més l'accés de les persones i famílies a una llar habitual, en un moment de creixement de la demanda de lloguer i en un context d'increment de la població catalana. I en municipis i comarques com el Priorat, això té un efecte directe en el despoblament. L'alcaldessa de Cornudella afegeix que no estan en contra dels UTS i que sovint suposen un ingrés complementari per les famílies. Malgrat això, Cardona insisteix en que cal una regulació, en part també per millorar la qualitat turística de la comarca del Priorat.
No neguem que en un entorn on l'agricultura sempre ha estat una font d'ingressos deficitària, un suport econòmic aprofitant l'oportunitat aquesta que et dona el turisme, doncs ja està bé que això suposi una millora per la renta per càpita per les famílies. No neguem que això és una cosa positiva. Estem contents que això sigui així. Però, com tot, quan sobrepassa les mesures, doncs això es converteix en un problema. Considerem que és important garantir una bona qualitat de l'experiència turística. Per la qual cosa, la regulació el que ha de proposar és que els habitatges que es posin en circulació continguin una qualitat en el servei. Actualment potser no és el cas. Llavors, si fem aquesta limitació i garantim que la qualitat d'habitatges sigui la millor perquè tota l'oferta sigui regulada, doncs llavors jo crec que això tots hi guanyem.
A més, en el cas de Cornudella, aquesta proliferació d'UTS va directament lligada a que el municipi és un referent mundial en la pràctica de l'escalada. Segons explica l'alcaldessa, molts escaladors estrangers han comprat cases al municipi que utilitzen durant la temporada que estan aquí i que després, durant la resta de l'any, lloguen com a habitatge d'ús turístic.
Ens estem trobant que ve molta gent de l'estranger que compren habitatges aquí perquè les condicions són més favorables per ells. Sabem que el nostre entorn és molt agradable i sobretot pels que venen a fer l'esport d'escalada. Són estrangers que compren l'habitatge, el disposen per ells per l'època que venen a escalar i la resta de l'any doncs, el fan habitatge d'ús turístic, però a més amb plataformes o amb permedis que no són detectables per l'Ajuntament, perquè no es posen a lloguer amb les plataformes habituals. És gent que no està ni arrelada al territori. Són gent que ven una oportunitat de negoci, compren i ens estem desarrelant amb els pobles.
Així mateix, Cardona destaca que cada vegada més es troben amb l'aparició d'habitatges que s'usen com a allotjaments turístics fora del nucli urbà, i això suposa que l'Ajuntament tingui una dificultat afegida per controlar la proliferació d'UTS. És per aquest motiu que fa una crida a les administracions superiors per tal que els ajudin a identificar i controlar tots aquests habitatges turístics il·legals.
Ens estem trobant que hi ha habitatges d'ús turístic que s'estan ofertant fora del que és les cases del poble i que s'estan ubicant amb casetes de tros que en principi no haurien de tenir aquesta llicència però que s'estan convertint en habitatges d'ús turístic il·legals. La impossibilitat de poder controlar que tots aquests habitatges estiguin regularitzats, ens trobem que a part dels 60 huts que són legals, tots aquests altres que no estan regularitzats, doncs tenim una dificultat administrativa per poder-los controlar, perquè els pobles petits no tenim aquesta capacitat, aquesta disposició. Llavors necessitaríem també que des de l'administració se'ns prestés aquesta ajuda per poder-ho controlar i poder regular, perquè si limitem, però per una altra banda es continuen instal·lant, però d'una manera irregular, doncs tampoc no solucionem el problema.
Maria Penyes, per la seva banda, explica que a Falset el principal problema és que hi ha molts edificis buits que cal rehabilitar.
L'oferta d'habitatge és pràcticament inexistent, malgrat que es disposa d'immobles buits. D'edificis, al final, no en falten, però o no es posen al mercat, o si s'hi posen, estan en mal estat i molts d'ells no compleixen les condicions mínimes d'habitabilitat per poder acollir aquelles persones que s'hi volen instal·lar, no? Entre d'altres problemes, les necessitats del context actual també són diferents a les d'abans i es busca més el confort i la practicitat per damunt de cases molt grans i difícils de mantenir.
És per això que des de l'Ajuntament de Falset treballen en diverses mesures per facilitar la rehabilitació de cases al nucli antic i crear edificis de nova construcció.
S'està treballant en molts punts a la vegada, perquè al final el tema va molt englobat. Alguns dels punts que s'estan estudiant són, per exemple, alguns dels més importants. S'està mirant la possibilitat de reduir els metres quadrats útils mínims per considerar-ho habitatge, ja que el POUM actual marca un mínim de 60 metres quadrats. Això permetria que, per exemple, una casa vella fer-hi diversos habitatges perquè els joves es puguin independitzar, no? També implementar algunes bonificacions d'ICIO per rehabilitació de cases del nucli antic, o també estem estudiant algun altre tipus de bonificació. Llavors, també s'està parlant amb l'Incasòl i amb el Departament d'Habitatge per buscar solars públics per a nova construcció. També s'ha fet un cens d'habitatges buits per començar a tenir un control real del que hi ha actualment a Falset. Llavors, l'Ajuntament ha adquirit una casa al carrer de Dalt, on s'hi està estudiant la possibilitat de fer-hi un parc públic d'habitatge, no? S'està pensant en introduir-hi, a més, mecanismes d'estalvi d'aigua i eficiència energètica i que es fos com un model d'habitatge exemplar. I llavors, també, alguna més, doncs, poder fer alguna modificació del POM per tenir alguna parcel·la de més o que es pugui parcel·lar, etcètera, etcètera.
Tornant a Cornudella, el consistori també treballa en l'elaboració d'un cens d'habitatges i amb el desplegament de mesures per aconseguir que cases que actualment estan buides es destinin a un ús residencial.
Amb les ordenances el que sí que hem de fer és valorar exactament amb aquesta suspensió temporal quin és el nombre exacte d'habitatges que com a municipi podem assumir i paral·lelament també la consideració de tots els altres tipus d'habitatges. Llavors, per exemple, ens trobem doncs, que hi ha gent gran que han hagut de deixar casa seva perquè han estat ingressats en una residència, gent que potser no tenen família, i una de les mesures que hem pres ara és posar-nos en contacte amb els responsables d'aquestes vivendes per intentar que puguem nosaltres com a Ajuntament fer aquesta borsa d'habitatge per posar en circulació aquestes cases. Sabem que la gent gran també tenen dificultats de posar al dia les seves cases i hi ha un moment que es tanquen i estan en un estat precari. Llavors és important que l'Ajuntament no es trobi amb aquest problema doncs, en un temps pròxim i ja poder posar en circulació aquests habitatges.
Respecte a la proliferació de pisos turístics a Falset, on encara se n'hi poden crear perquè no s'arriba al topall, l'Ajuntament està estudiant la fórmula que eviti que tots aquests habitatges es concentrin al nucli antic.
També s'està estudiant que també reguli el nombre d'habitatges turístics en el nucli antic, és a dir, el nou decret marca un màxim de 10 habitatges d'ús turístics per cada 100 habitants, no? Uh-huh. Doncs com que Falset n'hi ha actualment 18 i estem per sota, encara es poden crear nous habitatges turístics. Doncs que no tots es concentrin en el nucli antic per permetre la compatibilitat entre aquest ús juntament amb el d'habitatge destinat a domicili habitual o permanent, i que puguin cooperar o conviure els dos models junts. Al final, és trobar una mica l'equilibri.
Malgrat tot, ara el decret de la Generalitat paralitza qualsevol atorgament de llicències per a nous habitatges d'ús turístic fins que els ajuntaments no modifiquin els seus planejaments urbanístics. És aquí on els consistoris podran fer les modificacions que considerin oportunes per tal de garantir i fer compatibles l'ús turístic amb el d'habitatge. Això només serà possible si, alhora, també poden justificar que compten amb prou sòl per a habitatges destinats al domicili habitual i permanent de la població resident i, en qualsevol cas, es podran atorgar com a màxim 10 llicències de pisos turístics per cada 100 habitants. La comarca del Priorat es compromet amb la mitigació del canvi climàtic i l'adaptació dels cultius agrícoles mitjançant una nova guia de bones pràctiques agràries. Aquesta guia, elaborada per la consultoria Espigall i el Centre Tecnològic del Vi, Vitec, ofereix al sector agrari les eines necessàries per abordar els efectes del canvi climàtic i reduir l'impacte ambiental de les seves activitats. En parla el president del Consell Comarcal del Priorat, Sergi Méndez.
El Consell Comarcal del Priorat ha decidit donar impuls a un manual d'aquest tipus perquè som conscients que estem en una comarca que molt fràgil quant a la qüestió climàtica. L'agricultura és una de les activitats que sabem que es veurà més afectada en el futur i creiem que està bé començar a promoure precisament aquestes noves pràctiques per tal de garantir la supervivència de l'activitat agrícola i també de la pagesia a la nostra comarca.
Així doncs, la Guia de Bones Pràctiques Agràries té com a objectiu principal proporcionar pautes per a la sostenibilitat agrícola en una àmplia gamma de cultius, amb un enfocament específic en els cultius estratègics de la comarca, com la vinya i l'olivera. Aquest document detalla les recomanacions i aspectes a tindre en compte des de les fases de disseny i implantació dels cultius fins a la gestió quotidiana de les explotacions agrícoles. La guia ofereix consells i bones pràctiques per a la conservació del sòl, l'ús eficient de l'energia i l'aigua, la preservació de la biodiversitat, l'ús racional de fertilitzants i fitosanitaris i la reducció de la contaminació d'origen agrari, entre d'altres qüestions. Per facilitar la transferència d'aquestes bones pràctiques al sector agrícola del Priorat, el Consell Comarcal va organitzar dues jornades de bones pràctiques per a l'adaptació de l'agricultura al canvi climàtic al llarg del mes d'octubre. Aquests esdeveniments van presentar mètodes innovadors per a la gestió de l'olivera i la vinya, destacant pràctiques com la gestió de la biodiversitat, l'ús eficient de l'aigua o la millora de la qualitat del sòl. Aquesta iniciativa exemplifica el compromís del Priorat per abordar els reptes del canvi climàtic i promoure pràctiques agrícoles sostenibles que beneficien tant els agricultors i agricultores com el medi ambient i el conjunt de la població.
La sensibilitat que hi ha a la comarca cap a precisament no, al model agrari que tenim i que ens fa especials, doncs fa que el Consell Comarcal s'impliqui de manera directa i aprofitant les diferents eines que tenim, tant d'investigació com de finançament, com en aquest cas pot ser el PEC que lidera la Diputació de Tarragona i a la qual el Consell Comarcal, la comarca, hi participa de manera activa, doncs creus que estaria molt bé fixar l'objectiu precisament en això, en poder garantir, poder proporcionar eines, consells, suggeriments per saber que aquest model agrari que ens fa tan especials i que té aquests valors excepcionals pugui tenir futur, perquè és l'única manera que tindrem de garantir també la supervivència de la pròpia comarca.
Benvinguts al butlletí intersetmanal de Ràdio Falset. Us parla Manel Sales Martori. El passat divendres va tenir lloc la presentació de la nova associació d'hostaleria del Priorat. L'associació, que té el xef del restaurant Quatre Molins de Cornudella, Rafael Múria, com a president, neix de la necessitat de formar una associació d'hostaleria que donés resposta a les necessitats específiques de les empreses del sector que treballen i que cada cop més s'instal·len a la comarca. Durant la presentació, Múria va estar acompanyat per una gran part dels membres de la Junta de l'associació, com són l'hotel Mas d'en Bruno, l'hotel Terra Dominicata, l'hotel Hostal Esport, Ora Hotel Priorat, la masia Braseria Mas Trucafort, el Palauet del Priorat i el restaurant Brix. El nou president de l'AEH Priorat va afirmar que no poden començar de millor manera aquesta nova etapa, sinó que amb una junta puntera formada per allotjaments de prestigi i de referència que posicionen encara més el Priorat al mapa i el converteixen en un destí de referència per al turisme enogastronòmic de qualitat. Els principals objectius de l'associació són, doncs, oferir formació per augmentar el personal qualificat a la comarca, promocionar els associats a través d'eines com la guia gourmet i les jornades gastronòmiques, o assessorar-los i representar-los per defensar els seus drets i inquietuds. Per altra banda, l'associació es planteja com a objectiu seguir incorporant nous socis per enfortir el sector i el territori. Per la seva banda, el president de l'Associació d'Empresaris de l'Hostaleria de Tarragona, Francesc Pintado, va explicar que la nova associació permetrà treballar els problemes propis de la comarca, posar en valor el seu producte de proximitat, la qualitat gastronòmica dels seus restaurants i l'exclusivitat dels seus establiments hotelers. L'acte va finalitzar amb l'entrega de la mítica jaqueta de cuina de l'AEHT a l'alcaldessa de Cornudella, Meritxell Cardona, qui va fer públic el seu suport a la nova associació i va remarcar que la nostra comarca és coneguda per la qualitat dels nostres vins i cal que l'oferta gastronòmica i d'hospedatge estigui a la mateixa alçada. El MOST, el Festival Internacional de Cinema del Vi, torna un any més al Priorat. Serà del 22 al 26 de novembre quan el festival aterrarà a la comarca, un cop clausurada l'edició del Penedès. En aquesta edició, el programa Prioratí incorpora dues pel·lícules recentment premiades al Penedès i compta amb Itàlia com a país convidat, la qual cosa farà que la prestigiosa vinyataire Elisabetta Foradori, un dels principals noms de l'agricultura biodinàmica mundial, sigui reconeguda amb el Premi d'Honor del festival. Aquesta és la setena edició que el festival programa sessions al Priorat, amb presència en 6 municipis i amb un total de 15 pel·lícules. En concret, el MOSC arribarà enguany a Falset, Cornudella, Bellmunt, Els Guiamets, El Marroig i Porrera. Una implicació per part de la societat comarcal que evidencia que el MOSC està cada vegada més integrat a la societat prioratina. Així doncs, el MOSC Priorat arrencarà dimecres al vespre al Castell de Falset, on es projectaran les històries del vi, un seguit de curtmetratges de ficció. Entre les pel·lícules més destacades d'enguany hi trobem Crash, A Message in a Bottle, de Maya Gallus, un documental canadenc que és el retrat cinematogràfic d'un any en la vida de viticultors artesanals de prop del Niàgara. La pel·lícula acaba d'obtenir el Premi Sostenibilitat del Moss Festival i es passarà el divendres 24 a 8:15 del vespre al Cafè de l'Ateneu dels Guiamets. També destaca la sessió del diumenge dia 26 al matí a Bellmunt, on s'hi projectarà Bounded Land, de Roman Zajac, el film que ha resultat guanyador de l'edició del Penedès. Es tracta d'una pel·lícula que és un viatge a la Ucraïna rural devastada per l'actual guerra, mentre coneixem històries de viticultors i agricultors que, contra tot pronòstic, continuen produint activament durant el conflicte. El plat fort de l'edició prioratina del MOS, però, serà la gala central del festival que tindrà lloc el dissabte dia 25 al Teatre L'Artesana i en la que Itàlia, país convidat de l'edició d'enguany, hi tindrà un paper destacat. D'una banda, amb el lliurament del Premi Honorífic MOS 2023 a la trajectòria vitivinícola d'Elisabetta Foradori i d'una altra, la projecció de Rupi del Vino, un documental d'Hermano Olmi que ens transporta a la Valtellina, l'espectacular regió vitícola de les Dolomites. De fet, la jornada de dissabte s'acabarà al celler de l'Àspic amb un àpat amb Elisabetta Foradori i els seus vins. Falset acull aquest cap de setmana l'acte de proclamació de la Pubilla i l'Hereu de Catalunya 2023, així com els de les quatre províncies catalanes, Barcelona, Tarragona, Girona i Lleida. El regidor de festes de l'Ajuntament de Falset, Robert Coll, destacava fa unes setmanes, quan es va conèixer que la capital del Priorat acolliria aquest acte, que és un honor per al municipi ser-ne la seu i que també vol ser un petit homenatge als hereus i pubilles falsetans que han tingut l'honor de representar la demarcació de Tarragona o el país, com és el cas més recent, en què l'hereu de Catalunya 2022 va ser el falsetà Biel Fargas.
És un acte que l'acollim amb molta il·lusió, amb expectativa. És un acte que mai l'havia acollit Falset. N'hi ha d'altres doncs, que cada cert temps tornem a ser seu. Aquest mai l'havíem tingut aquesta sort d'acollir-lo. Per tant, això ja és una primera motivació. Després, també, aquest tipus d'actes doncs, també dinamitzen el que és el poble al llarg dels dies doncs, amb què celebra. I també creiem que acollir aquest acte doncs, també serà una mica de record i reconeixement d'aquestes persones que es van presentar i que han obtingut algun títol nacional o provincial, de persones d'aquí Falset que es van presentar i en algun moment o altre doncs, van tindre aquesta sort de representar segons la categoria. Doncs creiem doncs, que també serà una especial il·lusió per ells i també serà una motivació doncs, de cara a noves pulles i nous hereus doncs, a poder-se presentar amb aquestes candidatures.
I és que el certamen representa una doble oportunitat tant per al pubillatge com per al municipi. Per una banda, el pubillatge podrà conèixer i gaudir dels atractius d'un municipi que fins aquest estiu no formava part del calendari anual habitual d'actes on es convidava el pubillatge d'arreu. I a la vegada, Falset esdevindrà el punt neuràlgic de joves i els seus acompanyants al llarg de tot el cap de setmana. En aquest sentit, es calcula que hi haurà al voltant d'una setantena de candidats, entre pubilles i hereus, que optaran a representar Catalunya i les seves províncies al llarg del 2024. Juntament amb ells, s'espera que centenars de representants provinents de diferents municipis i comarques, autoritats d'arreu del territori i els respectius acompanyants, es mobilitzin fins a Falset. En total, es calcula que més d'un miler de persones es concentraran al municipi per assistir a l'acte de proclamació de demà diumenge al matí, moment que representa el punt àlgid del cap de setmana. Al llarg del dia d'avui es duran a terme els exàmens, que consten d'una prova escrita de cultura general seguida d'un examen oral en què els diferents candidats i candidates seran entrevistats per un jurat especialitzat que s'encarregarà d'emetre el veredicte. Aquesta tarda se celebrarà el pregó del certamen i la inauguració de la majòlica commemorativa de la proclamació, seguida d'un taller de jotes a càrrec de l'entitat falsetana La Clavellinera. Demà al matí hi haurà la respectiva concentració del pubillatge provinent d'arreu de Catalunya que anirà en cercavila fins a la plaça de la Quartera, lloc que acollirà la proclamació. I la Mulassa i la Somera de Falset estan nominades als Premis Adifolk 2023. Aquests premis, que s'entreguen des de l'any 2018, reconeixen anualment a un grup, a una federació i a una personalitat que durant l'any en curs hagin destacat per algun motiu vinculat a Adifolk. La Mulassa i la Somera estan nominades en la categoria de grup per la seva participació en diversos actes com la Mostra de Cultura del Parlament de Catalunya, l'Aniversari de Catalunya en Miniatura o l'Aplec Internacional d'Adifolk del 2022, que va tenir lloc a Elba, Portugal. Ho explica a Ràdio Falset el portaveu de la Mulassa, Joan Fuentes.
Bueno, els premis de default són uns premis que han estat instaurats per reconèixer anualment a un grup, una federació i una personalitat que durant l'any que portem en curs doncs, han destacat per algun motiu vinculat amb a default. Per exemple, la Mulassa doncs, enguany ha participat a la Mostra de Cultura al Parlament de Catalunya per la Diada de l'11 de setembre. La Somera va estar a Catalunya en Miniatura també dins de l'aniversari del parc. L'any passat, per exemple, la Mulassa ja va estar també a l'Aplec Internacional que es va fer a Elbas, que també ha organitzat per a default.
Sobre la nominació, Fuentes destaca que no s'ho esperaven i que ho entomen amb molta il·lusió, ja que és un reconeixement a la seva tasca de divulgació de la cultura popular.
Ha estat una sorpresa de... No ens ho esperàvem, que surti nominats. Bueno, és una cosa que nosaltres sortim amb la Mulassa perquè ens agrada donar festa als altres llocs i bueno, és una manera de conèixer gent també i contribuir amb el país i la cultura, que sembla que moltes vegades la tenen abandonada. La nominació ens ha sorprès molt, estem molt contents perquè dins del que cap doncs, se'ns reconeix com que hem fet una bona feina, tant amb la Mulassa com amb la Somera, amb la Xaranga també sense deixar-nos deixar-los a part. I bueno, això, per nosaltres és una alegria molt bona. Tots dins de tota la Mulassa, bueno, la feina que hem fet entre tots durant l'any, dels més grans fins als més petits.
Els Premis Adifolk s'entregaran el proper dissabte 25 de novembre. Tot seguit, els esports.
Els esports.
Derrota del Falset Esportiu, que va caure per 1-3 davant del Mas Pellicer. Els falsetans no van ser rival i només van poder marcar el gol de l'honor a les acaballes del partit. Malgrat la derrota, el Falset es manté a la quarta posició a la classificació amb 16 punts. En la jornada d'aquest cap de setmana, els de la capital del Priorat visiten el camp del Riudoms, demà diumenge a les 4 de la tarda. El Porrera, per la seva banda, va aconseguir l'empat en el partit de la Festa Major que l'enfrontava a la Selva. Marc Tarés va avançar els prioratins a la primera meitat. A la segona, la Selva va aconseguir empatar, però un gol a pròpia porteria va tornar a posar el Porrera per davant al marcador. Al 61, però, els del Baix Camp empataven altra vegada i establien el que ja seria el 2-2 definitiu. Així doncs, un punt per cadascú que deixa el Porrera 12 a la classificació amb 8. Avui a les 6, el Porrera visita el camp de l'Hospitalet de l'Infant. I derrota també per als juvenils del Falset. Els nois de la capital del Priorat van caure per 2-0 al camp del base de l'Hospitalet. Això fa que caiguin fins a la tercera posició de la classificació, on tenen 12 punts, els mateixos que l'Alcover i precisament el base de l'Hospitalet. Des de les 12 i el nou Domènec Aragonès, els juvenils estan jugant contra la Unió Astorga. En futbol sala, els dos equips prioratins de segona catalana es van classificar per la següent fase de la Copa Tarragona, després de superar els seus rivals, que juguen una categoria per sobre. El primer en fer-ho va ser el Marroig, que va superar el Tivissa per 5-3. Tot i que van començar perdent, els marroixans van ser capaços de capgirar el marcador gràcies als gols de Xavier Carrascosa, Àlex Cabré, Bernat Fernández i Daniel Caballero. Els Guiamets i el Capçanes s'enfrontaven en el derbi priorati de la Copa. Els guiametans van haver de remuntar un partit que s'havia posat molt difícil i que perdien per 2-5. Tot i això, en els darrers 5 minuts del maig, els guiametans van ser capaços de reaccionar i van aconseguir capgirar el marcador. Al final, resultat de 6-5 que classifica els Guiamets per la propera ronda. Els golejadors dels Guiamets van ser Aleix Martí, Ernest Rosell i Òscar López. I pel Capçanes van anotar Pere Avante i Marc Llagostera amb dues dianes cadascun i Aleix Pena. Aquest cap de setmana torna a la Lliga. A primera catalana, el Capçanes buscarà la primera victòria de la temporada a la pista del Cipte Alcanar avui a les 5. El Priorat Nord, per la seva banda, se les veurà contra l'Inter La Selva. El partit serà aquesta tarda a les 7 al Poliesportiu de Cornudella. A segona, el Marroig visitarà demà a les 12 la pista del Riba-roja, mentre que els Guiamets jugarà a les 7 a Riudecols. Finalment, en futbol sala femení, el Capçanes va classificar-se per la propera ronda de la Copa Tarragona després de golejar per 0-6 al Vila-Rodona. Les capçanenques van muntar una festa en la que van marcar Eliana Pritchard, Mariona Barceló i Lynn Clua amb dos gols cadascuna. L'Alforja Priorat Nord, en canvi, va caure per 0-2 davant del Laguna i s'acomiada de la Copa. Aquest cap de setmana també torna la Lliga per als equips femenins. Les del Nord del Priorat i el Baix Camp visiten el Vila-Rodona, avui a les 5, mentre que les capçanenques jugaran a la pista del Golmés a 7:45. I ara, el temps amb Enric Massip.
El temps.
Acabem una setmana un tant monòtona, tan sols en alguns moments ha bufat amb una certa insistència els vents de ponent i nord-oest, alguna nebulositat variable, un moment abundant i poc més i poc cosa més ha deixat aquesta setmana en l'aspecte meteorològic. Aquest cap de setmana la situació es presenta doncs, bastant monòtona també. Tenim un anticicló, el típic anticicló de les Açores, que abarca tota la península ibèrica, i per tant això és símptoma d'estabilitat i també de monotonia meteorològica. Tan sols hi haurà variacions en les temperatures, que a partir d'avui ja començaran a pujar, que s'accentuarà demà i dilluns. No es veuen encara canvis importants que ens puguin portar pluges i continuarem seguint aquesta monotonia meteorològica gairebé absoluta. I en quant a efemèrides, hem de destacar que tal dia que avui, però de l'any 2007, una invasió d'aire fred provocava molt baixes temperatures a tota la península ibèrica, de tal manera que a Bioncillo, a Sòria, se registraven 15 graus sota zero.
I fins aquí l'informatiu cap de setmana. Gràcies per la vostra atenció. Us ha parlat Manel Sales Martori. Que vagi molt bé.